Comitè de les Regions amb el 30è aniversari. El president Illa farà una intervenció ja en aquesta plenari a la tarda per parlar de la Dana i ho farà, per cert, en català.
Des de José Montilla no hi anava el president de la Generalitat, no?
Exacte. Una de les claus d'aquest viatge és que el president de la Generalitat es recupera la representació com a titular, com a president de la Generalitat, de la representació en aquest comitè de les regions. L'última president a fer-ho va ser, com dius, José Montilla. El govern i el president donen molta importància a aquesta restitució de la representació del president de la Generalitat en la clau que ells fan també aquest viatge perquè volen recuperar i enfortir la presència i la capacitat d'influència de Catalunya a tot tots els espais de decisió de poder de la Unió Europea, tant el Consell de la Unió com la Comissió Europea, com també el Parlament Europeu. I a banda de l'agenda d'avui, té una agenda molt farcida, el seu estil d'anar per feina, que no hi ha massa aire per respirar, diguem, però ho fa en el sentit de que vol fer això, sí. Vol aconseguir que Catalunya estigui present en els òrgans de decisió per estar també en els moments, en els debats. Per exemple, en el Comitè de Regions hi ha el debat del finançament. Per tant, ell li dona molta importància poder estar ja amb un peu aquí per poder incidir en el moment que es prenen les decisions per després tenir més punts per rebre fons europeus.
Per tant, t'esperen dos dies animats. Per cert, em sembla que demà a les 7 del matí va córrer amb periodistes també el president, no? Aprofita.
Exacte, ens hi han convidat. Sí,
hi aniràs o no, Núria?
No estic preparada per córrer al nivell de Salvador Illa. Córrer en campanya, ho hem comprovat, té un ritme molt alt i la veritat és que alguns periodistes que l'han acompanyat es queden als primers trams. Per tant, demà ens reservarem les forces pel teu programa, pels informatius. Mira, i per fer bé les cròniques.
Com que venim a fer el matí de Catalunya Ràdio Brussel·les i el Maiol Roger, el subdirector, que és més és corredor, doncs ja l'enviarem amb ell a córrer amb malles amb Salvador Illa.
Em sembla superbé.
Veus? Fantàstic. A mi també, Núria. Fins demà. Una abraçada.
Vinga, adéu, adéu. Catalunya
Ràdio. Sobre el paper tot m'està bé, però Estabanell està millor. Perquè és la companyia que t'ofereix tots els serveis connectats de la teva llar, facilitant-te la vida i l'estalvi. Llum, fibra, mòbil, plaques solars, alarmes. Truca al 900-828-494 o entra a estabanell.com. Estabanell, per un aquí millor.
Mare, oi que el Pare Noel ve la nit del 24 de desembre?
Esclar, i els Reis d'Orient?
La del 5 de gener.
Nens i nenes ara estan pensant en Nadal.
En el Cort Inglés fins al 27 de novembre, 25% de regal amb marques de joguines com Furby, Beyblade i jocs Hasbro Gaming.
Últims dies amb un 25% de regal en joguines.
Per estalviar en més joguines del 19 de desembre al 2 de gener.
Aprofita Hypercore i el Cort Inglés.
Tu fes-me cas, que al final la gent mai no intenta aparcar la porta. Vinga, va, hi trobem lloc segur, però segur, segur.
Segur, segur, no hi ha res. Tret dels 100 premis segurs d'un milió que repartim el 22 de novembre amb la pluja de milions d'Euromillones. A més del pot i del milió dels divendres. Euromillones. 20 anys somiant en gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
012, la millor resposta.
Al final no em quedo a sopar. Vaig al teatre amb la Mia.
Una altra vegada?
Cultura Jove és una nova plataforma digital que posa a disposició dels usuaris una gran oferta cultural durant tot l'any amb preus especials per a joves. Si tens entre 18 i 30 anys, registra-t'hi i comença a gaudir d'entrades per a tota mena d'espectacles amb avantatges importants. Música, teatre, dansa, circ, festivals... No faltis a la teva cita amb la cultura. Informa-te'n a culturajove.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Ei, has vist com treballa el nou?
Buah, a mi m'ha canviat la vida.
A tu i a tots.
Amb el nou Nissan Interestar es treballa i es viu millor. Un furgó que s'adapta a tot, carrega fins a 2 tones i amb motorització dièsel elèctrica. Descobreix el nou Nissan Interestar amb fins a 9.000 euros al 0% TAE al teu concessionari Nissan o a Nissan.es, finançant amb RSI Bank.
A veure, una cosa, Carmeta, jo ho tinc clar. Jo, l'any 88, em van declarar inútil per al servici militar. Per tant, a mi totes aquestes tertúlies que m'han fotent nerviós, a mi que no comptin, eh? Jo em foto les ulleres aquelles que tinc de barragant a l'armari i a mi que no em donin un CEME perquè jo no me n'en sortiré.
Bon dia, Fel.
Bon dia.
Saps com ho va fer el Pau Riba, això?
No.
Es veu que això ho va explicar un dia, que és molt divertit. Ell volia que no el volguessin per invàlid, per anar...
Sí, per inútil.
Sí, per inútil. Llavors va decidir que estaria despert durant una setmana estudiant, perquè deia que això li provocaria com una sensació de símptomes d'epilèptic i podria al·legar que té epilèpsia. I aleshores va estar una setmana amb els ulls, diu, gairebé com amb pinces, allà obert, bevent Coca-Cola, estudiant, va arribar l'hora de fer les proves, i li van dir, avui s'ha posat malalt el metge, torni la setmana que ve.
Oh, bravo,
i va aguantar una setmana més, es veu. I es veu que estava tan destrossat que només veure li van dir, vagi cap a casa, que ja vostè és inútil. Sí.
Jo vaig deixar... Hola, bon dia, amigues.
Bon dia,
Carlos.
Bon dia.
Us presento un insubmís aquí.
Sí, també?
No, què vols dir també?
Que n'hi ha molts d'insubmisos. Sempre surten... Sí. Totes les famílies hi ha un insubmís.
Pregunta-li...
Doncs mira, ara, la meva hi soc jo.
Pregunta-li l'Àlex Rigola, com ho va aconseguir ell, també.
També té història, doncs millor ho farem. Pregunta-li. I en Pere Rossinyol... és que no et sentim, Pere.
És un robot, s'ha transformat ja en un robot.
És una intel·ligència artificial.
Doncs no ho sabia, això, Soriguera.
Sí. Bueno, jo vaig... vaig a retornar el tiquet que... Bueno, el tiquet. M'enviaven el bitllet de tren per anar, sembla, a Valladolid. Sembla que havia d'anar a Valladolid. El vaig retornar al jutge i vaig enviar una carta dient que és que... No és que no volgués, és que tenia feina. Que no... Que en aquell moment no em anava bé fer-ho.
Ja.
I em vaig fotre insubmís i al cap d'uns anys em vaig jutjar i em van dir, va, passa, vés cap a casa.
Vés-te'n a casa i el pes...
El disgust que vaig fotre a la família... El disgust que vaig fotre a la família...
Eh?
Bueno, clar, no ho entenien. Però dic, hòstia, què voleu que foti? De tota manera, tenia una amiga francesa que em deia, els realment pacifistes en aquest món hem de voler entrar a l'exèrcit. O sigui, això de ser insubmís i objector de consciència i tot això, no, perquè els pacifistes de real hem d'entrar a l'exèrcit i fer que els exèrcits no funcionin. I ja. era la seva tàctica. Això m'ho deia una col·lega francesa. Sí.
I també no deu arribar lluny. Deu arribar lluny, també.
Sí, realment va funcionar la tàctica.
Sí. Jo el que ara he entès moltes coses després d'escoltar la tertúlia d'avui i és que aquelles setmanes que vam passar parlant de la guerra d'esquerra, pensava, de veritat, vull dir, per què estem fent... Clar, ens hem anat preparant.
Ara.
Ens hem anat preparant, saps? Per arribar ja amb uns diàlegs de combat, amb uns diàlegs de guerra, no? I no ho entenia, esclar, allò ens va servir per curtir-nos, saps què? I ara ja, avui estava pensant, quines ganes de tornar a aquelles tertúlies d'esquerra, saps? Que eren coses que dius a mi que m'importa. En canvi, cony, quan comences a parlar de guerres mundials, dius, oh, collons, això em comença a fotre por. Vull dir que mirem de tornar a reconduir-ho cap a les guerres d'esquerra.
Ara ja trobes a faltar les guerres d'esquerra.
Sí. La veritat és que sí, perquè allò podia fer el dia a dia normal. En canvi, avui, quan comenceu a dir que arriben uns papers a Finlàndia, els altres a Noruega, avisant, dic-me que a qualsevol moment ens arribarà aquí una cartelilla que ens... Bueno, jo, avui ja no fotré per res de bo, jo. Ja us aviso, ja. Ja no fotré res de bo. Sí.
Escolta, no és que vulgui posar temes, però a mi el nom aquest que t'ha dit en Mauri, l'home del temps, el doctor aquest que diu que el vent afecta el cervell i etc.
Doctor Bulbena.
En Bulbena, no el conec. Això seria... Per mi és tema, això, eh? Vull dir que... quan feu la reunió de continguts del programa? Perquè a la peixateria hi hauria de ser, també. Sí. Vull dir que a mi això m'interessa.
T'ha interessat, això del mal de cap que fa el vent, diguéssim.
Sóc empordanès, vull dir que...
Jo ho testifico, Jo, com faci vent, el meu cap va fatal.
Bueno, tu cap
a Bulbena.
Aquells cops de vent forts que fa allà a l'Empordà, quan bufa la tramuntana, de veritat, que hi ha gent que no pot sortir de casa, però vosaltres, Xuri, sortiu com si res. Us esteu acostumats.
Tu saps les ulleres que he arribat a perdre de fotre-te de culs a la tramuntana i de cop i volta a veure que portes ulleres i les ulleres ja són a begur. Vull dir que... Això m'ha passat molt, passa molt a l'Empordà.
Tu dius que surten al carrer com si res. No, ells com si res, no, però els que hem conviscut anys al seu costat, després aguanta'ls, saps què vull dir? Que això sembla que no els afecti el moment, no, perdre unes ulleres, però aquest vent els hi va entrant a dins el cap.
Mira, el doctor Antoni Bulbena, que és coordinador de la unitat d'ansietat de l'Hospital del Mar de Barcelona, que va citat el Francesc Mauri amb això de l'ansietat i el que provoca el vent, una última entrevista que va fer, una de les últimes, a VilaWeb, diu, les persones amb ansietat tenen un cervell per sobreviure de guerra.
Clar.
Ostres.
Clar, que tot està lligat,
Ostres, mira.
O sigui, a banda de patir ansietat, apa, cap a la guerra.
Cap a la guerra, perquè ho pots portar.
És un mecanisme, és un mecanisme. És un mecanisme de defensa.
A l'Empordà sabem quan la gent és de l'Empordà de fora per la manera que té d'aparcar el cotxe. Perquè tu saps les portes que s'han dut la tramuntana. Saps? Tu obres la porta del cotxe, fa pet de tramuntana, la porta arrencada. Dius, un va aparcant el cotxe al revés. I això, és clar, si no estàs adaptat al territori, això passa.
Clar, clar.
Trucaven amb Bolbuena. Trucaven amb Bolbuena, com es digui.
Bolbuena. Però a mi em va interessar molt la conversa ahir del doctor Estivill. Per tant, jo crec que hauries de fotre a casa un programa només de metges. Estem tan fotuts...
Mira, el doctor Estivill vam fer un espai més de mitja hora, la gent seguia trucant, i ell em deia, per què fem una marató un dia de trucades d'oients parlant de problemes d'insomni?
Fins que tothom quedés adormit.
Fins que deixin de trucar.
Fins que tothom quedi adormit. Saps? Del pesat que sigui el programa.
De nit.
És bonic. Fins que la gent s'adormi.
Bueno, això, mira, el dia que vulguis...
Ens hi posem. Hòstia, ho vendrem a la direcció.
Els encantarà.
Fel Faixedes, Carles Soriguera, que tingueu un bon dimecres. Adéu-siau.
Adiós a tothom.
I gràcies també a la Milagros Pérez Oliva, al Jofre Llombart, l'Agnès Marquès i el Pere Rossinyol. Encara que ha sigut a quarts el Pere, doncs l'hem pogut anar seguint. Sí. Una abraçada, que vagi bé.
Gràcies, adéu, bon dia.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Pep, què passa, nen? Sóc al poble. He agafat un oli i un formatge madurat d'escàndol. I loteria de Navidad per compartir-la amb els de Futbet. Perdoni, senyor Josep. Calla, espera. Que l'àudio que rebut no era per vostè. Però que no s'amoïni, que també li porto oli, formatge, la loteria i els informes que m'havia demanat.
Compartir-lo és extraordinari. 22 de desembre. Loteria de Navidad. El sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Torna Fira Orígens amb la cuina catalana com a protagonista. Podrem assistir a les sessions de cuina en directe dels més prestigiosos chefs, gaudir de tastos als tallers i comprar els millors productes. No t'ho perdis i viu una experiència gastronòmica única a Olot el 23 i 24 de novembre. Informa't a firaorigens.cat.
Ja són aquí els peluixos del Falalà. En Ruqui Corn, l'Os Bru del Pirineu, l'Oca Empordanesa i el Tritó del Montseny. Juga, canta i balla amb ells, sempre que vulguis. Ah, i en Tito també s'hi apunta. A la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Em veus en el blau del Mediterrani o a les terres volcàniques de les Canàries? Em sents en la bellesa dels Emirats o del nord d'Europa? Aquest hivern el teu creuer MSC directe des de Barcelona, amb begudes incloses des de 773 euros. Reserva a msccruceros.es o a la teva agència de viatges.
Abans del partit d'aquesta nit hem de rentar la samarreta de l'Alèxia.
Fet.
Encarregar les pizzas.
Fet.
Comprar un sofà. Lluís, el sofà.
Relaxem-nos més. A Galeries del Tresillo són els Yellow Days. Rebaixes de fins a un 50% a sofàs, matalassos, decoració i molt més. Galeries del Tresillo.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia quantitat de màquines que hi havia abans als bars i la resposta era milió. Calia associar un milió amb la màquina del milió, el nom que rebien les màquines de boles en joc, també denominades pinball o flipper. Era molt boomer avui. 872 dels 1.225 participants l'han encertada. Per tant, dona 12 punts per a la copa. Guanya el pack de la lletera de Campllong, Dolors Ametller Congost. I avui també ens heu dit ginys, molta o munió.
Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
La Virreina Centre de la Imatge presenta l'exposició Desestructures de Poder, de la brasilera Regina Silveira, artista multimèdia i figura clau de l'art conceptual internacional que qüestiona l'statu quo i projecta altres realitats i futurs possibles. Del 16 de novembre al 30 de març. Més informació a barcelona.cat/lavirreina. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
L'Orquestra Simfònica del Vallès i el Palau de la Música Catalana presenten música de westerns amb el cor jove de l'Orfeó Català, la Coral Cantiga, Toni Marsol i Luis Posada. Els set magnífics, Sol davant el perill, Silverado, El bo, el llits i el dolent, Ballant amb llops i molts més en un concert de pel·lícula que t'emocionarà. Els dies 23 i 30 de novembre al Palau de la Música Catalana i també a Sabadell, Terrassa i Sant Cugat. Més informació a osvallès.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka. A Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
A les últimes hores, l'agència EFE ha hagut d'admetre que va difondre una notícia falsa. Va dir que l'escriptor Fernando Aramburu havia mort i no era el cas. Ho ha difós un compte fals de l'editorial Tusquets i l'agència no ho ha vist fins que l'editorial de debò ho ha desmentit a través del compte oficial. No és el primer cop que parlem de fake news els últims dies. Per exemple...
In Springfield...
A Springfield s'estan menjant els gossos, la gent que va entrar s'estan menjant els gats, s'estan menjant les mascotes dels ciutadans que hi viuen. Això és el que passa al nostre país.
N'hem parlat molt a través de Donald Trump, però també per tot el que s'ha arribat a dir de la Dana de València.
Ayer un amigo que es de la Guardia Civil fue uno de los 12 buzos que bajaron al parking de Bonaire y estimaba que en la primera planta había más de 1000 muertos. Obviamente, chicos, es un comentario que puede poner cualquiera y quizás está exagerado o no.
Això, com hem explicat diverses vegades, és el que va difondre un youtuber que va demostrar que era mentida. Avui ens acompanya Antoni Bassas, com cada dimecres. Què tal, Antoni? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard, bon dia.
També Frederic Vincent, bon dia.
Què tal?
I el periodista especialista en fake news, també col·laborador d'aquest programa, Marc Amorós. Bon dia.
Hola, bon dia.
D'entrada, Antoni, tu vas dir l'endemà de les eleccions, m'ho vas dir a col·lapse, em deies, hi ha dos grans perdedors d'aquestes eleccions americanes. Una són les esquerres, l'altra el periodisme. Sí. És el que estem veient?
Bueno, són dos perdedors, el que passa és que són dos perdedors parcials o temporals, això és un partit que no s'acaba mai, no? Ni la vida política, ni la vida en general. I, per tant, hi ha temps de recuperar. Però és evident que la victòria de Donald Trump s'ha basat en bona part en les xarxes, en la capacitat de crear càpsules de confort ideològic, on hi ha gent que viu una realitat que no és la realitat, que viu en la mentida, perquè no és la veritat, però que li sembla que ho és. I on els fets han deixat de ser importants, el que compten són les opinions i els biaixos, i això, ja podem parlar per què ens passa ara, doncs això, al final, acaba determinant el vot de moltes persones. És des d'aquest punt de vista que jo crec que el periodisme ha quedat ferit greu en aquestes eleccions. Però, afortunadament, hi ha periodistes molt bons, mitjans molt ben fets, i molta gent amb ganes de saber la veritat i que no l'enganyin. I aquí estem... M'atreveixo a dir per la part minúscula que em toca, aquí estem nosaltres per intentar-ho. Mm.
Clar, per què passa això, Marc? És a dir, estem veient, ho hem vist en València, no? Allà hem tingut, des de la teoria que des de les institucions s'estaven inventant el nombre real de víctimes, fins al rumor que sentíem abans, que parlava d'un miler de morts. Per què passa això? Clar, no estem parlant d'enganyar amb una finalitat política en aquest sentit, no? Pel que estic explicant, sinó per confondre.
Mira, la confusió informativa és l'estat natural de la desinformació. La desinformació aprofita el caos informatiu o la buidor informativa, sobretot quan hi ha un esdeveniment, diguéssim, de gran impacte, com va ser la Dana de València, on la informació triga, perquè al final el periodisme necessita saber primer per construir un relat per explicar-lo als oients, als lectors, als espectadors, als consumidors d'informació. La desinformació normalment és molt més ràpida que la informació real. I la majoria de tota aquesta desinformació sempre té una intencionalitat. Hi ha intencionalitats, diguéssim, lucratives. Hi ha gent que fa diners amb això, bé perquè es beneficia dels clics que genera aquesta desinformació, bé perquè ven productes associats a la desinformació que difon. Penso, per exemple, en tots aquells impulsors de teràpies alternatives contra malalties. Però també hi ha finalitats ideològiques que s'associen normalment a partits polítics que en treuen rèdit i benefici.
A més, ja, és veritat que això ha passat sempre, eh? És a dir,
Jo que recordava aquests dies tot el que es va arribar a dir després dels atemptats de l'11 de setembre, quan va haver-hi un munt de llegendes urbanes, un munt de documentaris. Hi ha una pàgina web americana que es diu Snopes.com, que va néixer com a una pàgina web que desmuntava llegendes urbanes. Llegendes urbanes enteses com els contes d'acampament, eh? Saps allò de, no, m'han dit que aquí va haver-hi un home que va matar no sé quan, i ho desmuntaven. I amb els anys ha acabat sent una web de fact-checking. I un dels seus primers moments quan fa això és després dels atemptats de l'11 de setembre, quan, per exemple, circulava aquella llegenda que els edificis a les Torres Bessones, les empreses amb propietat israeliana van donar festa a tothom. Aquell dia, casualment, aquell dia. Això, evidentment, sí, tenia una intencionalitat política. Era per dir, Israel ho sabia, el Mossad ho sabia, i no va fer res. Per descomptat, absolutament mentida.
Que és brutal, perquè això, al final, és molt difícil també demostrar. Estem parlant de quan algú diu una mentida d'aquestes, en el cas de València, de si hi havia 1.000 morts o no, és fàcil, perquè al final s'acaba sabent, no? Però durant uns dies, ningú pot posar en dubte.
Sí, el que passa és que ara ja ens hem vacunat tant de tot, fins i tot de les imatges, allò del CNN Plus de «Está pasando, lo estás viendo», això ja no és veritat, perquè tu pots estar veient una cosa i pot ser mentida, i l'estàs veient, però és una imatge creada per intel·ligència artificial o recreada en una sala d'editatge,
sí, sí.
I per tant ja no és veritat. No? I jo crec que això també ens ha vacunat una miqueta. Jo no sé si us ha passat a vosaltres en el vostre exercici periodístic, però a mi sí, que he vist coses i d'una manera automàtica, perquè no recordo haver-me donat l'ordre a mi mateix, m'ha sortit un llum vermell al cervell que m'ha dit, un moment, això igual està creat d'una manera artificial. I sí.
Que sí, no vol dir, per exemple, el grup de WhatsApp familiar, no? Sí. Que a vegades s'envien notícies... Jo ara ja no hi entro, perquè sembla el repel·lent ja de torn, però cada dos per tres deia, a veure, la carta de la Júlia Otero de no sé què... Cada any envien el mateix.
Molt important. I ja que parles del WhatsApp, m'adreço directament als oients. No copieu i reenvieu coses pel fet de reenviar-lo.
A no ser que sigui de fonts oficials o de mitjans...
Penseu que algú de bona fe, a vegades de mala fe, però posem que de bona fe, algú dels vostres contactes, algú que us estima, de la família, els vostres amics, us envien un WhatsApp per prevenir-vos d'un mal. Però a ell qui li ha enviat? No ho sap, tampoc. Per tant, abans de reenviar una cosa que pot crear desinformació, però sobretot que us pot crear una angoixa, penseu-vos-ho dues vegades, perquè, insisteixo, el fet que us ho enviï algú que us estima no és garantia de veritat. És que el poden haver enganyat a ell, i ell, sense voler, us pot estar enganyant a vosaltres.
De fet, això l'Amorós sempre ho diu, i un dels primers símptomes quan hi ha una notícia per desconfiar-hi és el que diu l'Antoni. Quan et crea angoixa, quan t'atabala, quan et preocupa, perquè estan dissenyades per això.
Absolutament, absolutament. És a dir, la por és un, en anglès en diuen un driver, no? Un disparador molt important. De fet, Donald Trump ha dit més d'una ocasió que la por és el poder. Atenció a la frase. Per tant, ell que és el que vol fer? És por, és temor, inspirar aquest temor en totes les seves relacions polítiques i personals, perquè en la seva manera d'entendre els negocis i la vida és la manera de guanyar. Llavors, això està molt estès i hi ha molta gent, perquè abans es pregunta, però per què hi ha gent que diu mentides? I, bueno, hi ha gent que vol guanyar diners a través de les mentides, aquesta gent que cura o promet curacions a partir de determinats mètodes que, curiosament, només ells dominen o tenen i tal, no? Què necessiten? Han de desprestigiar la indústria farmacèutica, han de desprestigiar les lleis, és a dir... La mentida i la desinformació tenen un interès fonamental, i és que de cop i volta l'ordre establert desaparegui. I tu, el que propaga aquestes mentides, et presentes com el que restauraràs l'ordre i la veritat a partir de la teva veritat i del teu ordre. És per això que Trump diu les eleccions me les van robar. Ja podeu anar al Capitol i assaltar-lo, a parar aquesta votació, perquè així parareu una injustícia que s'acaba de cometre.
Que és el que ha fet molts líders polítics quan no volen reconèixer els resultats del seu rival.
Doncs ja està.
I sempre s'ha fet amb això. Sí. No reconec aquests vots, està amanyat, i aquí ja es comença... Clar,
correcte.
Trenques l'ordre.
Trenques l'ordre i et proposes tu com el restaurador d'un ordre per determinats interessos. En el cas de Trump, em sembla molt evident que ell està intentant... Si tot això d'arribar a la presidència és per salvar-se de la presó. No té... Elon Musk pot tenir altres interessos, i al voltant de Trump hi ha moltíssims interessos econòmics. Però el primari, el fonamental d'ell és el de parar una situació judicial que l'hauria pogut acabar portant a la presó. I sota això, doncs, queda condicionada tota la seva estratègia política.
Marc Amorós.
Mira, el mecanisme de la desinformació que heu estat aquí dibuixant i que comparteixo, bàsicament funciona de la següent manera. La desinformació, primer, per tenir èxit, ha de crear dubtes informatius, ha de crear dubtes allà on hi ha certeses o ha de crear incerteses. Les palanques emocionals, els drivers que deia l'Antoni, com la por, la indignació, la ira, ara mateix els que van dir notícies falses que hi havia víctimes al pàrquing de Bonaire estan posant en dubte que les administracions no ens estiguin ocultant els cadàvers i que les informacions que arriben des de fonts oficials siguin fidedignes. És a dir, que sempre estan creant aquest tipus de, diguem-ne, dubte informatiu. Després impulsen pors i temences sobre el futur, sobre el present. Aquí entren grans temes, canvi climàtic, feminisme, immigració, grans temes que la desinformació sempre alimenta. I després, els desinformadors o algú que utilitza aquesta desinformació s'erigeix com a salvador o com a garant de restablim un ordre o jo us dono la tranquil·litat o jo us dono la prioritat com a ciutadans d'aquest país. Té un mateix mecanisme en totes les esferes que toca. I fins i tot hi ha qui es lucra no només venent teràpies alternatives, sinó venent merchandising associat a les seves idees. Així com Trump ha fet del MAGA, del moviment MAGA, America Great Again, un aparell de merchandising brutal, també hi ha difusors de desinformació com Alex Jones, per exemple, que a través del seu canal InfoWars, que està condemnat per difondre notícies falses, penja una gran xarxa de merchandising que el permet tenir finançament i lucrar-se.
Això, el que deia l'Amorós del cas d'InfoWars, és tremendament interessant. InfoWars era un canal d'aquest que deia el Marc, Alex Jones, que era un presentador d'extrema dreta, que es va dedicar a esbombar que una matança en un institut era mentida, que les víctimes no existien, que els pares que sortien plorant eren tots actors i que era una maniobra del govern americà per afegir control d'armes. Va dir, és tot mentida. Llavors ensenyava les imatges, és tot mentida, és tot mentida. Els pares el porten als tribunals, els pares guanyen, ha de pagar una mortrada de calés als pares, s'ha de declarar en bancarrota i aquesta setmana ha passat alguna cosa de karma pur, diguem-ne, que és qui s'ha quedat InfoWars és The Onion, que és una revista satírica. És com si el comprés el jueves. I llavors els estan dient, bueno, què fareu amb InfoWars? I diu, ja ho veureu. L'ha comprat The Onion en col·laboració amb una associació a favor del control d'armes. Vull dir que és, no hi ha res més de justícia divina que això.
Sí, aquí el cas és que de mentides se n'han dit tota la vida, això ja ho sabem. I de mentides n'hi ha hagut sempre. Quina és la diferència? Home, ara tots tenim un altaveu. Ara tots podem opinar amb veu alta i ens poden sentir a l'altra punta de món instantàniament. I, és clar, això vol dir que les mentides de tota la vida doncs es multipliquen exponencialment. També les veritats, però també les mentides que sabem, per cert, que es difonen més ràpidament allò que és més increïble, allò que és més emocionant. Tu ho envies de WhatsApp perquè et crema els dits i vols que els altres ho sàpiguen i que diguin, ostres, mira què m'ha dit aquest, no?
Sí. Han pintat això... la casa del Piqué, això ja saps que això t'ho reenviaràs.
Evident.
No miraràs ni d'on ve, dius, vinga.
En aquest cas era veritat.
Però vull dir que són aquest tipus de notícies que t'enganxen.
Per això, i a més, com que les notícies falses estan basades en una part de veritat, perquè sempre hi ha una petita part de veritat, sí. doncs de seguida pots disparar la teoria de la conspiració. No, però el que volia dir és que, a part que tecnològicament doncs ara és possible propagar molt ràpidament moltes mentides, ahir hi havia un article molt interessant de l'Ignacio Sánchez Cuenca, el País, que és un catedràtic, amb el cap molt ben amoplat, que deia que els agents tradicionals de la intermediació, que serien els partits polítics i els mitjans tradicionals, la premsa, la ràdio i la televisió, estan en crisi de legitimitat. És a dir, que molta gent creu que allò de que parlen els partits o allò de que parlem els mitjans no interessa ben bé la seva vida, no és exactament allò que a ells els interessa i ens veuen com aliens als seus problemes. Quan algú diu... és que tots aquests us enganyen, tota aquesta premsa només mira per ells. Jo us diré la veritat, jo sí que estic per vosaltres, doncs hi ha molta gent que diu, home, doncs ara seguirien aquest. Encara que sigui públic i notori, que aquest no treballarà mai per tu. Ara estem parlant molt de Trump, però a mi sempre em ve el cap a Ayuso. O sigui, més de l'establishment que Ayuso, és impossible.
Sí.
És impossible. I en canvi, ell es presenta com un outsider que diu el que els altres no s'atreveixen a dir. No, el que passa és que vostè insulta i fa servir expressions que els altres per decòrum, normalment, no fan... Seguir. Això no vol dir que no siguin...
Però aquest punt és important, la desconnexió que hi ha en els mitjans tradicionals.
Clar.
Perquè, per exemple, la campanya del 2016 de Donald Trump es va retreure molt a mitjans convencionals que retransmetessin en directe molts mítings de Trump.
Amigo.
Quan ell deia mentides i ningú deia res.
Perquè era audiència.
Però es va deixar de fer i el resultat ha estat més a favor de Trump. És a dir, que hi ha la gent... Els hi era igual si estaven en un mitjà tradicional perquè ho haguessin buscat a un altre lloc.
És que si vols un dia, igual que volies fer la marató aquesta de les preguntes de la son del doctor Estivill, podem fer una marató de pecats del periodisme contemporani i ens podem estar tota la nit. Evident, què va passar el 2016?
Que el sistema ja és un altre.
Que la CNN i la MSNBC deien poses el tram tu i les audiències pugen extraordinàriament. Bé, doncs moltes gràcies. Llavors Trump va començar a dir premsa corrupta, premsa deshonesta. Ara ja ha proclamat directament vosaltres sou els mitjans. Els hi diu a la gent, vosaltres sou els mitjans. Vosaltres ja sabíeu que guanyaria jo perquè això ho deia Twitter. És a dir, o X. Esclar, nosaltres ens hem tirat moltes pedres, nosaltres els mitjans tradicionals, els periodistes que treballem en mitjans tradicionals, ens hem tirat moltes pedres contra la nostra teulada i ara estem rebent part de la nostra pròpia penitència, diguéssim.
Sí, sí. Bé, dissabte passat a Col·lapse vam entrevistar el Glenn Kessler, que va crear fa 14 anys ja el fact-checker pel Washington Post, un espai que ha estat de referència mundial en això que en diem la verificació de notícies falses. Ens ho explicava així.
Well, it was... Bé, era degut a una necessitat per explicar temes complexos a la gent. Quan vaig començar, les xarxes socials no eren una força important, però ara s'han convertit en una font de mala informació. WhatsApp, els grups de WhatsApp, per exemple, plataformes de missatgeria... No puc dir que això passaria, però ha passat.
I una mica en la línia del que ara dèiem, també li vam preguntar perquè ell ha detectat 30.000 mentides en el primer mandat de Donald Trump. Li dèiem, clar, si una persona menteix tan compulsivament, com pot ser que això tregui rèdit electoral?
Sí, sí, que li funciona, i tant. I 30.000 va ser la seva primera presidència. Després s'han dit moltes més de mentides. Però el truc que fa servir en Trump, la seva salsa secreta, és que diu mentides que la gent que el segueix ja creu. Sembla que estigui dient la veritat. Aquesta gent els hi sembla la veritat, això.
Sí. Per tant, potser la clau de tot això és que cada cop menys ens informem pels mitjans tradicionals i que volem sentir el que volem sentir, que és el que, encara que sigui veritat o no, el que volem sentir.
Jo crec que aquest famosíssim tall, jo crec que és icònic per la història de la comunicació, sobretot política, de a Springfield, Ohio, es mengen els gats i els gossos, tothom sabia que era mentida, fins i tot ell ho sabia, perquè l'únic que va saber dir és ho he vist a la televisió, quan el periodista li va fer fact-checking i li va dir perdoni, però l'alcalde de Springfield, Ohio, diu que ja no s'han menjat ni gats ni gossos. Però ell va dir, ho he vist a la tele. Però sabia que estava apel·lant a unes emocions molt grans. D'acord, mira, els d'Haití de Springfield no s'han menjat gats i gossos, però podrien fer-ho. I fan coses pitjors, perquè a vegades violen dones
ja
o roben a les cases.
Ja s'entén que no estic dient literalment que...
Això,
no?
Però, sí. Tu ja, però oi que vosaltres ja m'enteneu. Perquè sí, aquesta sí. És una altra. És a dir, el populisme... es basa en el mecanisme d'explotar el greuge. I torno allò de l'establishment. Un tio més de l'establishment que Trump o que Ayuso li diu a la gent que no arriba a final de mes o que està a l'atur o que no troba pis, quins problemes que tens, eh? A mi també em putegen. Fixa't, a mi em volen portar als tribunals perquè jo us defenso.
El sistema.
És el sistema. El sistema està contra tu i contra mi. Hem d'anar junts. Tu m'has de votar i jo et protegiré. Ja està.
I funciona, Marc.
Mira, sobre això que deia l'Antoni de Donald Trump, mira, la majoria de les desinformacions, de les notícies falses, funcionen quan acaben confirmant allò que ja pensem. Quan algú ve, llegeix una notícia que confirma allò que pensa, li costa molt admetre que potser està equivocat i que allò és mentida. Trump sap perfectament quines són les palanques emocionals que toquen els seus votants, són creences que ja tenen arrelades de fa molt temps i que ell s'ha dedicat a alimentar una i altra vegada. Quan Donald Trump Trump va al debat electoral amb Kamala Harris i diu això de Springfield, els immigrants es mengen gats i gossos, aquesta notícia falsa porta circulant a xarxes, no a televisió, a xarxes socials des de fa dos dies amb molta, molta, molta viralitat. Potser no ens ha arribat a nosaltres, potser hi ha audiència que està veient aquell debat que aquella notícia no li ha arribat, però a molta ja li ha arribat i sembla que, com que Trump també ho menciona, li acaba confirmant que allò és cert, encara que després vingui un periodista a matitzar-li o a dir-li que no. Quan Donald Trump va alimentar aquella teoria que Barack Obama no era nascut als Estats Units, va impulsar tota aquesta narrativa durant tota la primera campanya electoral que va fer, Barack Obama es va veure obligat finalment a publicar el seu passaport i allà hi publicava clarament que havia nascut als Estats Units. Què va dir Trump aleshores? Va dir: qui em dona garanties a mi que el passaport que ha ensenyat el president Obama sigui cert? Per tant, tornem a alimentar la desinformació. I aquesta desinformació acala a molta gent que al final no vol escoltar que està enganyada, sinó que prefereix viure confortable en una realitat alternativa, que és el que alimenta Trump, que en la realitat, diguem-ne, real, que li dona la informació confiable.
És molt important això, perquè a més tots els estudis diuen que cada vegada més gent només consumeix mitjans de comunicació afins, que només consumeix mitjans de comunicació que expressen la seva visió. I això és interessant, perquè segurament no hi havia mai tantes opcions com hi ha ara d'informar-se, però hi ha una sèrie de gent que prefereix només informar-se per aquells mitjans que són de la seva corda ideològica. Ja no només això, sinó un tipus de mitjans en concret. El degà de la Facultat de Periodisme de la Universitat de Columbia de Nova York sempre diu una frase que m'agrada molt, que és: heu de diversificar la dieta. Que no mengeu només hamburgueses? Doncs no consumiu només aquest tipus de portals.
Sí, sí, diversifiqueu en realitat és una dieta informativa.
La dieta informativa, clar, això sí. Mateix.
Al mateix temps, tampoc no hauríem de criminalitzar ningú perquè segueixi un mitjà que se digui amb els seus...
No, però mira, és a dir, els
gustos informatius
dades,
o polítics...
Perdona, Antoni, el consum de mitjans de comunicació ha disminuït globalment. Ha passat del 32% al 2018, això a Catalunya, al 22% al 2023. I a la franja de menors de 24 anys, un 43% diu que s'informa únicament a través de les xarxes socials.
I el problema aquí, si em permeteu, de les xarxes socials és que ha fet mal al periodisme en tant que ha igualat la qualitat de la informació periodística a la informació que difon un youtuber.
És igual que Antoni Bassas a les xarxes.
Correcte.
Si té seguidors com l'Antoni, doncs tindrà el mateix valor.
Sí, amb un problema afegit, que és també el de la formació prèvia amb la que tu et posis davant d'una pantalla. És a dir, si tu estàs més equipat culturalment o has exercitat més el teu esperit crític, determinades coses no te les empassaràs.
Parlant de menors de 24 anys.
Però això depèn de les coses que es parlin a casa, que parlis amb la canalla, etc, etc. Però torno a això que et deia. Home, jo trobo que és normal que algú que el seu marc de referència sigui Catalunya i el món s'informi a través de Catalunya Ràdio. Ara no hem de dir, bueno, ja saps què, ara doncs només llegiré els diaris que no m'agraden, no? Perquè és que això no ho faràs. No,
dieta,
perquè...
a vegades et pots fotre una hamburguesa.
Ara,
però...
de tant en tant, compara la mateixa notícia explicada per dos mitjans diferents, el teu de referència i un altre. O fins i tot, continua escoltant, si vols, només Catalunya Ràdio, t'acabo de fer una
passada
avançada, perquè se suposa que tu aquí en el programa portaràs de tot.
Clar.
Jo m'hi trobava, que a mi hi ha gent que em deia: per què portes els de Ciutadans? Jo deia, bueno, perquè estan al Parlament, perquè s'han de sentir, perquè això és una ràdio pública, etcètera, etcètera, no? Bueno, això feia que gent que en la vida no votaria Ciutadans els sentís ni que fos 5 minuts i sentís els seus arguments. Aquesta és l'obligació, la grandesa i a vegades també doncs la penyora que ha de pagar el periodisme. No?
Tenim a l'espera Mariola Cubells per la seva secció de després. Mariola, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, companys.
És
què tal?
És un tema que a tu et preocupa molt, el que estàs explicant ara.
Moltíssim, moltíssim. Sí, sí. És que, a més, és que estic completament d'acord amb el que dieu i jo sí que crec que ja... Bueno, a mi personalment me té aterroritzada això. Crec que estem en el pitjor moment, jo recorde, de la història. Això ho he parlat molt amb el Marc, que és un expert en això. I l'altre dia em va fer gràcia perquè Toni Martínez, el company de Todo por la Ràdio, de La Ventana, disculpem-me que cite un altre mitjà.
A la cadena SER.
Però, sí, a la cadena SER. Però és que va dir una cosa molt interessant sobre això i és: com no va a creure la gent les notícies falses si acaba sent de veres una notícia que és la següent? Carlos Mazón, president de la Generalitat, estava dinant durant 3 hores en un restaurant mentre València s'inundava. És a dir, clar que va a creure, perquè al final quasi és més natural creure en determinades notícies falses. Però dit això, a mi, jo crec que la responsabilitat està ara mateix, sincerament, jo això ho he dit moltes vegades, no tots els periodistes som iguals, i la responsabilitat està en nosaltres, en els mitjans. Ja sé que els altres fan molt de soroll, però nosaltres hem de combatre i hem de resistir. A mi m'ha passat alguna vegada, bueno, me va passar ahir sense anar més lluny, de notícies que hicen, i jo dic, això no està clar. I és tan senzill de veres, és tan senzill com enviar un WhatsApp o cridar a la gent,
sí,
a la gent que ho fa.
I també sobre nosaltres, a vegades, és veritat que aquesta rapidesa dels mitjans d'ara, que hem d'informar el minut i hem de fer el push i explicar, doncs fa que els processos de contrastació...
Però és que això s'ha d'acabar, Ricard. Sí, lo d'informar el minut s'ha d'acabar.
Però ens hem d'acabar tots...
Hem d'acabar tots. Però, a més, és que, sincerament, és que això no m'ha
sentit... Ha passat a l'agència F, que han matat el Fernando de Aramburu i està ben viu.
Però és que això, la gent... O sigui, hem de saber que això només ens importa a nosaltres. És a dir, que, per favor, basta de fer periodisme per als periodistes. Lo de ser el primer només ens importa a nosaltres. A la gent li dona el mateix.
Sí, sí.
Llavors, què més donarà? És a dir, espera't... Jo arribo a un moment en què és que ja abans era una font només. Jo ara necessite mirar més d'una font. És a dir, i jo tinc clar quin mitjà no me va estafar mai. És a dir, jo el que no puc...
Coneixes també les rutines de producció que fa cada mitjà i de com treballen.
No? Exactament, sí, no? Sí, sí. Exactament. Sí, sí. I tu pots equivocar-te.
Sí,
pots equivocar-te, pots cometre un error, que això ens ha passat a tots. Però tu has de rectificar immediatament i explicar-ho, perquè perdre el prestigi és una cosa rapidíssima, a més.
Sí, de tota manera, entenent... Hola, Mariola, què tal?
Hola.
Entenent el que deies, que estem en el pitjor moment o que no recordaves un moment dolent...
Jo entenc
en el sentit que ho dius, amb això de la multiplicació de les mentides i de la desinformació, però... Millor o pitjor, escolta, quan només hi havia una tele, allò sí que era pitjor. Quan no hi havia... O sigui, quan només hi havia una font, era molt fàcil...
Quan el govern, creure, un govern et diu que és el que era?
Quan hi ha una versió oficial, una única versió, és molt fàcil que aquesta versió oficial acabi sent la versió real i que ens l'empassem, no? Que ens empassem determinats relats, no? Jo crec que aquest moment és diferent, ens obliga a moltes més coses, sí, el món s'ha complicat amb tot, però al mateix temps tens la possibilitat, això que deies tu, d'establir la teva dieta, d'entendre que t'has de preocupar, igual que et preocupes per la teva salut alimentària, doncs has de preocupar-te per la teva salut informativa. Però que no s'entengui que el que estem fent aquí és un exercici de periodistes nostàlgics de l'època que tenien el monopoli de l'emissió.
No, no, no.
Això ja ha passat
a
la història.
No, però, Antoni, mira, hi ha una diferència entre això que ha dit Ricard, no? Que te diuen és Al-Qaeda. És que això, ara mateix, tu sense el que ha fet Trump, i això et pareix un xiste. Això et pareix un xiste, això et pareix que ell ho feia de bona fe, que la gent aquella deia lo d'Al-Qaeda de bona fe. És a dir, és que esto és una altra dimensió. O sea, s'ha multiplicat.
S'ha desbordat, sí, sí.
S'ha desbordat.
30.000 era... mentides en 4 anys, Donald Trump.
Exactament. És que
podem
no,
fer la mitjana,
que...
quantes eren al
no,
dia?
No, i perdona, la mentida d'Al-Qaeda els hi va costar el govern. La mentida de Trump l'ha portat al govern. És que és una altra dimensió.
Ja. Yeah.
Baix el meu punt de vista.
Sí, sí, Marc.
És a dir...
No, a mi, si em permeteu, el fil del que estem dient, tot el tema de la desinformació i les fake news ho popularitza Donald Trump el 2015-2016. Des d'aleshores hem vist un esclat d'aquest boom de desinformació perquè hi ha una indústria al darrere. És a dir, les notícies falses no són casuals ni estan fabricades per gent que s'avorreix a casa seva, sinó que hi ha una autèntica indústria que respon a interessos de gent que finança aquesta difusió de desinformació per diversos interessos, i per això cada vegada en tenim més. I després el periodisme, jo crec, per tenir un missatge, diguéssim, positiu, el periodisme és la millor solució, el bon periodisme és la millor solució a la desinformació. Ara, el periodisme ha d'entendre que ja no és aquella cosa hegemònica del segle XX, en l'entorn de la comunicació de masses, on els mitjans de comunicació doncs, eren els principals difusors d'informació i aquells que doncs, vetllaven perquè les informacions, diguéssim, governamentals o de fonts oficials doncs no ens mentissin, sinó que ara estem en un ecosistema digital on tothom difon informació. Aquesta democratització de la informació porta tota aquesta allau de desinformació. El periodisme ha de construir un ecosistema de confiança que ha de ser l'única força que té per establir una relació amb els seus consumidors, de dir, si vens aquí, t'acollim i et donarem la bona informació i intentarem ser el màxim de plurals possibles i intentarem no esbiaixar-te o no amagar-te la informació que no t'interessi. Aquest és l'únic camí, perquè la desinformació seguirà existint i la verificació de fets o de notícies, que és molt interessant i molt important i ha tingut un boom en aquests anys, sempre va tard. Sempre, primer va la desinformació. Quan la desinformació ja s'ha viralitzat i els estudis ens diuen que es viralitza 7 vegades més ràpid que les notícies reals, ve la verificació. I la verificació no arriba a la mateixa gent que ha arribat la desinformació. Per tant, sempre va tard i no arriba a tota la gent que ha d'arribar.
Molt breument, que hem d'acabar, Frederic.
No, que avui el diari Ara publica un estudi encapçalat per la Pompeu que diu que només un 7% de les facultats de periodisme tenen assignatures específiques de verificació.
Doncs tenim feina. Antoni Bassas, Marc Amorós i Frederic Vincent. Gràcies, Mariola, no marxis, ara tornem.
No. Adéu, bon dia.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Otra vez colesterol alto. Pues yo no quiero que nada cambie.
A mí me pasó lo mismo. Y si no haces nada, te sigue subiendo.
El colesterol es pot acumular a les artèries i ser un risc per al teu cor. Cuida't i pren Danacol cada dia. Redueix el colesterol en 3 setmanes. I si en segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Corazón.
Tu fes-me cas, que al final la gent mai no intenta aparcar la porta. Vinga, va. I trobem lloc segur, però segur, segur.
Segur, segur, no hi ha res. Tret dels 100 premis segurs d'un milió que repartim el 22 de novembre amb la pluja de milions d'euromillones. A més del pot i del milió dels divendres. Euromillones. 20 anys somiant en gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
012. La millor resposta. Continues jugant en anglès? VDJOC és la base de dades de videojocs en català. Té un cercador que et permet filtrar en funció de la categoria, la consola o el sistema operatiu. A més, t'ofereix fitxes de cada joc amb l'estudi que el comercialitza, les plataformes que el distribueixen, la data d'estrena o la qualificació PEGI, entre altres informacions. Entra a llengua.gencat.cat/videojocs i comença a guanyar la partida. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
És d'amor? És d'estalvi. Perquè a Caprabo tens milers de productes a preus bons sempre, com el formatge ratllat mozzarella Eroski 200 grams a 1,57 € o la banana a 1,32 € al quilo. Caprabo, amor etern als preus bons.
Avança't al Black Friday amb finançament total
i ofertes com ara el televisor Samsung Neo QLED de 75 polzades per 1.399 €.
Finança les teves compres fins a 12 mesos en electrònica.
Fins al 24 de novembre, avança't al Black Friday amb finançament total del Corte Inglés a la botiga web i app.
Per compres superiors a 200 €, finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
Consulta'm les condicions i exclusions al corteinglés.es.
Hola, amor, com ha anat al col·le?
T'has menjat l'esmorzar? No em dius res.
Si ara sempre guarda silenci, podria voler dir-te alguna cosa. Hi ha senyals que poden dir molt. Escolta'ls i actua contra les violències cap a la infància. Ministeri de Joventut i Infància. Govern d'Espanya.
Abans que el teu dia soni així...
Arriba el Black Friday! Màxim estalvi, preus imbatibles! Ara o mai, que no se t'escapi!
Que no t'atabalin. Nissan t'ho posa fàcil i clar. Gamma Nissan fins a 9.000 euros al 0% TAE tot el mes de novembre. I també per a professionals. Consulta condicions sense presses a Nissan.es. Finançant a Merce i Banc.
Repeat after me. Eurojackpot.
Eurojackpot.
Eurojackpot. Pot.
Pot. Pot.
That's right. Millions.
Milions, milions.
Tu tranquil, que si et toca l'Eurojackpot tindràs tota la vida per aprendre a dir a la gent d'on els has tret 120 milions. Eurojackpot, el sorteig europeu de l'11. Cada dimarts i divendres per només 2 € pots de fins a 120 milions d'euros. Milionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Més foc.
Estic una mica encesa.
Més pressió.
La pasta, la seva filla, la fa millor.
Més temperatura.
Uah. Embullit massa temps.
Més fort.
Us ve de gust menjar tot això?
Obrim nova temporada de Joc de Cartes amb les millors postres del Vallès. Aquesta nit estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Dando vueltas en la ciudad.
Amb Mariona Comens i afegim també el Toni García Ramon. Bon dia, Toni.
Què tal? Bon dia, com esteu?
Anem a repassar algunes de les sèries destacades d'aquestes últimes hores. Per exemple, No digues nada, a Disney+.
My mother and father were both proud members of the Irish Republican Army.
Have I told you girls how to make explosives?
It was quite a happy childhood. We were Catholic.
És la sèrie de l'any, aquesta?
Home, doncs no sé si és la sèrie de l'any, però que està al top 3 segur. Com a conjunt, és una sèrie bastant impressionant. Expliquem una mica de què va, si vols. Que es basa en el llibre del Patrick Radden Keefe, i és bàsicament la història de l'Ira a través de 40 anys, no, començant per la desaparició d'una mare de família que té 10 fills i que de sobte un dia la van amusar a casa seva i ja mai més se sap res. A través d'aquesta història, la història de dues germanes que abans de complir la majoria d'edat ja s'han apuntat a l'Ira, no? S'han enllistat, doncs explica la història això de Belfast, sobretot, no tant d'Irlanda en el seu conjunt, sinó de Belfast durant 40 anys, no? I com el conflicte acaba d'haver-hi allà, que ara està molt apagat, no? Òbviament.
És la sèrie d'unes germanes.
Correcte.
La història d'unes germanes.
Són dues germanes i és la història d'aquestes germanes des de que s'allisten a l'Ira fins l'edat adulta, diguem-ne. I jo crec que és una sèrie bastant impressionant. El llibre ja era un gran llibre, era un llibre, jo crec, magnífic, i aquí el que fa és potser posar el focus més amb les germanes que amb la història de la mare, però sense oblidar-se mai d'aquesta història. Sempre la tens al retrovisor, no? De què ha passat amb aquesta mare que l'han raptat a meitat de la nit, se l'han portat a casa seva i ja mai més se sap. Mm.
Són actors de Belfast?
Hi ha dos actors de Belfast al repartiment, que són l'Anthony Boyle, que el van poder veure a Masters of Air, que és un tio que ara està molt de moda i que és bastant increïble, que és fa un paper que és el Bigotis, no? Que ensenyem un bigoti gran, que va ser un...
No el Bigotis d'Espanya, diguéssim.
No, un alt càrrec de l'Ira, i de Lola Petticrook, que fa una de les germanes Price, i que està, jo crec que són... La majoria d'ells són actors molt desconeguts o que han fet poques coses pel gran públic, però, hòstia, jo crec que s'emportaran molts premis al repartiment d'aquesta sèrie, sí? Perquè és molt impressionant, sí.
Sí, a mi hi ha una cosa. Jo vaig llegir-me el llibre fa, no sé, uns quants estius i em va deixar trencada. I, clar, és que lo més impressionant és que no és una història de ficció, és una història real. I quan jo vaig acabar de llegir el llibre i vaig començar a veure la sèrie, la meva reflexió és... Ostres, si este país ha eixit d'esta història, tot és possible. És a dir, perquè sembla increïble que a mi s'ha contingut...
Em sembla... Algun...
Sí, sí.
Tant
sí
de bo, no? Tant sí. De bo. Però jo crec que no tenim la maduresa, o sigui, la societat espanyola, en general, no té la maduresa adequada per sortir d'un conflicte així.
No,
si
no,
tu
jo
fessis...
dic, jo no, dic no, no. Irlanda.
Sí,
parlava
sí,
d'Irlanda.
Sí, però vull dir que sí, jo sí. Sempre penso en...
Amb els altres, no?
No, en paràmetres locals, penso... Sí, això ho podríem fer aquí, és a dir, quan van haver-hi els acords del Divendres Sant, que es va alliberar un munt de presos de sang que havien comès atemptats. Jo recordo la història, no sé si ho vaig veure a la BBC, hi havia un documental sobre una mare que l'assassí del seu fill vivia sota seu quan el van deixar anar de la presó. I ella deia, si és el sacrifici que haig de fer perquè ningú altra mare hagi de passar el que he fet jo, doncs està bé. Jo crec que la maduresa de la societat britànica i sobretot el que és...
Perquè s'havia explicat mai la història de l'Ira a la televisió?
Sí que s'havia explicat.
Sí, a veure, de moltes maneres, però com esta no, eh?
S'ha explicat moltíssimes vegades.
No, fins i tot s'ha fent comèdies, Toni, és que això és molt important.
Però és veritat,
en recorda jo... de la de
Barry. Però per tant estàs parlant d'una cultura audiovisual, no?
Absolutament diferent.
No
anem nosaltres vam començar fa 3 anys.
Anem des de
està ben situat.
Anem des de... Bueno, a veure, una mica abans. Dies Contados ja era potser el primer intent d'explicar com es podia... Jo crec que el problema aquí és, si tu ara
però,
fas el,
clar,
fas o sigui, el paral·lelisme...
Com Maixabel, nosaltres tenen un impacte brutal, per exemple.
Clar,
no?
No, no, perdona.
O Pàtria.
I la gent et vol matar.
Sí.
Però és que aquí, sí, aquesta sèrie, que
les
és una sèrie...
que generen...
Que és una sèrie centrada absolutament en l'Ira, on no hi ha bons i dolents, perquè aquí hi ha una part... També t'ensenya com els britànics torturen i maten, etcètera, etcètera. Sí. És a dir, no hi ha un posicionament moral estricte, però sí que hi ha darrere, jo crec, una ètica a l'hora de dirigir, de dir, escolteu-me, aquí hi ha hagut això, jo us explico el que hi ha, vosaltres t'hi atreveu les vostres conclusions. I és molt dur de veure, però quan llegeixes les crítiques de la premsa britànica a la sèrie, són gairebé unànimes a dir, hòstia, quin tros de sèrie. Si tu fessis això en beta, aquí et mataven. Si tu fas un intent d'humanitzar...
Jo, Toni, no estic massa d'acord amb això. Crec que ja hem avançat. Tu deies dies contados, era ETA és mala. Esa era la reflexió.
No, en absolut.
Un poquet.
Te'n recordes molt malament de la pel·lícula, Mariola? Sí que me'n recorde,
però no era un exercici com el de...
Hi ha un exercici a dies contados bestial que és humanitzar absolutament el terrorista, que és agafar el personatge del Carmelo, es deia Carmelo Gómez, no?
Sí, Carmelo
del Carmelo Gómez, i presentar-lo com un tio que s'enamora d'una prostituta...
Cada que jo entrevisto l'Arnaldo Otegi, em cau sobre...
Aquesta idea de... No, la gent no està preparada encara, i la prova evident és que es va fer Días Contados, no s'ha fet mai més Días Contados. No s'ha fet.
No s'ha fet Días Contados, però s'ha fet Pàtria, s'ha fet humor, això és molt important.
Però què va passar en Pàtria? Te'n recordes què va passar en Pàtria?
Bueno, va tindre certa polèmica,
que el propi Aramburu va dir, ui, aquesta... El tio va dir,
un dia... És viu, per cert, és viu.
Sí, menys mal.
Jo vaig recordant, per segur que...
Però recorda que van posar una lona a la plaça del Sol, a Madrid, i el propi Aramburu va dir, mira, que bonita la lona que han posat de misèria, i el dia següent algú va dir, han posat al mateix nivell els terroristes i les víctimes.
Però jo no estic parlant d'Aramburu, que era l'autor del llibre, estic parlant de la sèrie.
Bueno, i la que es va muntar...
No, però la sèrie ha passat a la història audiovisual bé, és a dir, va tindre premis, és una sèrie reputada,
sí,
està dins del cànon.
Estem parlant de coses
diferents.
Jo parlo, és molt important, Toni. Tu consideres que no, jo considero que sí.
Em sembla que és important que aquesta sèrie, que contava una història
poc vista... Aquí el que importa, Mariola, més enllà de les dèries, dels espectacles i de la gent que dona premis i tal, és quina és la raguda social, socialment com es percep això. Aquest és el problema, que tinguem els premis. Que a tu parlar de mil coses que tinguin premis.
No, però jo el que te dic és que nosaltres hem començat fa molt poc.
Clar,
és a dir,
doncs això l'estic dient.
L'IRA porta moltíssims, però moltíssimes apostes audiovisuals.
Sí, però
molt
si
importants,
fessis,
molt interessants.
El que jo nosaltres no. És, si tu fessis ara mateix aquesta sèrie de 40 anys d'història d'ETA, te les carregaves. Tal com està feta, tal com està plantejada, no digues nada, eh? No t'estic parlant d'un altre plantejament. Tal com està plantejada aquesta sèrie, des del punt de vista de les persones que militaven en un exèrcit que es deia l'IRA. Tu fas això d'aquesta manera i te les carregues. Te les carregues perquè...
què vol dir?
Pues que te les carregues, pues que et foten a parir a tot arreu. I que la crítica se't menjaria. Perquè, bàsicament, el que fa aquesta sèrie és agafar el conflicte des d'un punt de vista purament humà.
Hi ha alguns col·laboradors de diaris conservadors del Regne Unit que també l'han criticat molt, aquesta sèrie.
És que en el Times, per exemple, hi havia dos crítiques.
Perquè diuen que és bondadós. Que
hi havia una que deia com es pot fer un retrat d'aquesta gent que van posar quatre cotxes bomba a Londres i van matar no sé quanta gent, com pot ser un retrat bondadós d'aquestes dues germanes, que en realitat eren unes fanàtiques, no? I que actuaven, conduïdes per l'odi. I després hi havia, en la mateixa pàgina del Times, una altra crítica, perquè això ho fa molt el Times, i ho fan bé els diaris, fins i tot els conservadors britànics, que deia, aquesta sèrie és magnífica i explica molt bé una època molt convulsa de la història del Regne Unit, que és el que és.
Després, nou episodis que els podeu veure a Disney. I no és una sèrie fàcil de veure.
No, fer una marató.
No, t'has de posar. Vull dir, Ricard, tranquil.
Ja t'entenc.
Bastant curiós.
No, fas bé de dir-m'ho, perquè jo... Sí, depèn de...
Hi ha una cosa curiosa que és...
No és una cosa lleugereta.
Ara, és boníssima.
I després hi ha una cosa que és bastant curiosa, que molta gent no sabia, que és que l'Stephen Ria, que és un actor que ha estat nominat a un Òscar, ha guanyat BAFTA, etc, un actor, en fi, de pes específic en el món anglosaxó, surt a la sèrie, el personatge, perquè una de les germanes es va casar amb ell. I van tenir dos fills.
Sí, Severes. Mira, no me'n recordava d'això.
És bastant tremendo, això.
Abans d'acabar, volia treure dues coses.
Vinga.
Una és, torna Caiga en Caiga.
Sí.
A Telecinco.
Clar, però a veure, Ricard, això ja ho van comentar,
Sí, però un moment.
Estic en contra.
Estàs en contra que torni.
Però
està confirmat Santi Millán, de presentador?
Sí. Santi Millán, Lorena Castell...
I els reporters encara no sabem res, no?
Bueno, tenim alguns, perquè, per exemple, està Paula... Sí, però perquè ja jo he coincidit amb ells...
I el Tamayo?
Tamayo no ho sé. Això d'on te ho has tret?
Per això t'ho volia preguntar, és que no em deixeu acabar jo encara el tema. El tema nou era aquest, que em diuen que Carles Tamayo podria ser reporter de...
Jo no puc assegurar jo... això. Sé que està Paula Púa, perquè vaig coincidir... Jo vaig veure una de les reporteres, que és Paula Púa, que és una còmica... Sí. Que va fer un... Sí, diu Ricard. Va fer un... Jo estava en Donosti, en la roda de premsa de Pablo, de Pedro Almodóvar, i va fer una conya amb Pedro Almodóvar, i ja te puc dir que no era Pablo Carbonell fent...
Doncs imagina't el Tamayo, allà.
No, jo...
El Tamayo no ho sabia, Ricard, però m'encantaria que me digués...
Jo, Mariola, estic en contra, bàsicament, perquè em sembla que els que determinats formats estan ben enterrats, m'explico, i perquè a molts festivals de cinema, per exemple, ja no deixen que aquests programes satírics facin pregunta, i em sembla molt bé.
Clar,
el que fan és una disrupció...
Hombre, totalment.
Són antisistema. I una altra cosa, Mediafet ha fitxat o fitxarà Elisa Mauriá o no?
Mentira. Un bulo.
Ah, és que va corrent coses.
Hòstia, qui ho ha anunciat? L'agència EFE, també, això?
No, ho ha anunciat un... bueno, en fi, da igual. El cas és mentida. Jo ho vaig llegir i vaig dir que és raro. I llavors vas fer una cosa tan senzilla...
Com
cridar al cap de comunicació de Telecinco. ¿Vale?
Això no ho fa la gent, Mariola, la gent no compra res.
Hòstia, però és que... Però, Ricard, és que de veres que m'ha costat 10 minuts, és a dir,
li
he escrit un WhatsApp al cap de comunicació, li he escrit, que sempre ho faig, i ell ho fa.
És més fàcil posar el tuit i borrar el tuit.
Me passa això. Això vull que m'ho desmentissis o no? Ell sempre me diu la veritat. I m'ha contestat immediatament i me diu lo desmentimos. És a dir, ja està. És que és molt senzill. Jo no puc entendre. Llavors, no, ella també ho ha desmentit. Això no quita per a que en un moment donat ella accepte anar a un programa de Telecinco i ja està. No té un fitxatge milionari amb la cadena, això és mentira, ja ho podem dir des d'ací.
Ho hem de deixar aquí. Toni García Ramon, Mariola Cubells, gràcies.
Petons, companys. Arribem
a les notícies de les 11 i de seguida explicarem la història de la Sandra, que va tenir un ictus mentre feia la mateixa travessia de l'Estany de Banyoles uns anys després.